notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El sindicat Unió de Pagesos tanca aquest migdia el seu congrés que està celebrant el cap de setmana a Mollerussa, confirmant un relleu molt important a la seva executiva i fixant el full de ruta pels pròxims anys. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. S'està celebrant encara la cloenda del congrés en el qual Joan Cavall deixa de ser coordinador nacional de l'entitat després de 25 anys.
A tot això, aquesta setmana ha fet un any des que una part important dels pagesos i ramaders del nostre país van sortir a les carreteres per dir prou al cúmul de problemes que ofegaven al sector.
Ara, un any després i sota lema Capgirem el país, sembrem el futur, el Gremi de la Pagesia Catalana ha anunciat noves mobilitzacions de cara a demà dilluns quan tallaran una tretzena de carreteres.
D'altra banda, els instituts valoren molt positivament el primer curs sense mòbils dins i fora de les aules i descarten utilitzar-los amb finalitats pedagògiques malgrat que la normativa vigent ho permet en moments puntuals.
6 mesos després de la regulació dels telèfons intel·ligents a secundària, les direccions veuen una millora important pel que fa a la convivència i educació, es planteja prohibir-los completament.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge que apunta a ser força tranquil. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Aquesta tarda la tindrem bastant ennuvolada a quasi tota Catalunya. Uns núvols baixos que taparan el cel, però tampoc esperarem precipitacions. Les temperatures es mantenen de moment bastant estables i són suaus, sobretot a la zona de la costa les màximes arribaran als 15-16 graus, a cotes més elevades doncs seran inferiors als 10 graus. No farà gaire vent, una situació bastant tranquil·la, la mar una mica picada. Les onades arribaran als 50-60 centímetres a tota la costa catalana. I per demà, doncs, no canviarà gaire la cosa. Tindrem núvols baixos des de primeres hores del matí, sobretot a la costa, també al prelitoral, i després un cel més tapat al llarg de tota la jornada, també el Pirineu i Prepirineu. Podria caure alguna gotellada molt dispersa allà, i nevades molt residuals a cotes superiors a 1.800 metres.
En cultura, per primera vegada en la història dels Premis Goya de cinema, es produeix un empat tècnic entre dues pel·lícules, El 47 i La Infiltrada.
Però la millor direcció ha estat per Isaac Lacuesta i Pol Rodríguez per Segundo Premio, un repartiment salomònic en una gala que ha tingut marcat accent català.
En esports, en futbol, el Barça torna a dependre d'ell mateix per ser campió de Lliga.
L'empat el passat vespre entre el Madrid i l'Atlético fa que els de Flick puguin col·locar-se a un punt dels de Xolo i a dos dels blancs, sempre i quan guanyin aquesta nit al camp del Sevilla. El partit arrencarà a les 9.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. El sindicat Unió de Pagesos tanca aquest migdia el seu congrés que està celebrant aquest cap de setmana a Mollerussa, confirmant un relleu molt important a la seva executiva i fixant el full de ruta pels pròxims anys. S'està celebrant encara a aquesta hora la cloenda del congrés en el qual Joan Cavall deixa de ser coordinador nacional de l'entitat després de 25 anys al càrrec. L'està seguint en directe aquest congrés el company de Mollerussa Televisió, el Nil Ortiz. Nil, bon dia.
Bon dia. Aquest matí, Unió de Pagesos ha presentat la nova Comissió Permanent Nacional que liderarà el sindicat pels pròxims 5 anys. Ara mateix s'està celebrant l'acte de cloenda d'aquest congrés amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el discurs de comiat de Joan Cavall, que després de 25 anys com a coordinador nacional deixa el lideratge del sindicat agrari. El congrés d'este divendres ha plegat 146 delegats a Mollerussa, que avui han escollit les 14 persones que formen part de la nova direcció. Una comissió permanent de relleu, rejoveniment i amb major presència femenina. D'entre aquestes 14 persones sortirà el nou o la nova coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Terra i aigua han estat els protagonistes d'aquest congrés i són els grans reptes de futur perquè el sindicat pugui garantir la pervivència del sector agrari català.
Gràcies, Nil. Bon dia. D'altra banda, aquesta setmana ha fet un any des que una part important dels pagesos i ramaders del nostre país van sortir a les carreteres per dir prou al cúmul de problemes que ofegaven al sector.
Ara, un any després i sota lema Capgirem el país, sembrem el futur, el Gremi de la Pagesia Catalana ha anunciat noves mobilitzacions de cara a demà dilluns. Des de bona part del sector asseguren que no s'han complert les promeses ni avançat en les accions. Núria Parera.
Fa un any els pagesos van dir prou i van aturar Catalunya. Amb l'aniversari de la protesta, però, els pagesos afirmen que no s'ha avançat en les accions. La principal queixa del sector és la lentitud amb la que treballa l'administració i l'accés de la burocràcia. Sobretot, però, demanen cobrar les ajudes al moment. Moisès Mon és pagès i membre de Revolta Pagesa.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs, lamentablement, no s'han complert. I creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets.
Així, el gremi considera que encara hi ha moltes reivindicacions pendents i que cal tornar als carrers, anunciant noves mobilitzacions. Guillem Pastoret és membre de Revolta Pagesa al Ripollès, comarca on es calcula que més d'un 50% del sector es va mobilitzar ara fa un any.
Tenim ganes de fer-ho perquè veiem doncs, que les promeses que ens van fer al seu moment i les portes que es van obrir, doncs moltes vegades ens les han tancat els morros i les promeses no s'han complert. Podríem dir-ho resumint que n'estem farts de que ens prenguin el pèl.
Els qui també s'han sumat a aquestes noves mobilitzacions són els pagesos de la Cerdanya. Així, aquesta setmana s'han reunit a Bellver de Cerdanya per tal de definir les demandes i fer balanç d'aquest any. Esteve Pasqual és portaveu de Revolta Pagesa a la Cerdanya.
Petites coses que s'han canviat però no són grans canvis. Tot el que se'ns ha promès no s'està quedant en res, i al final és... Sents que tot són paraules maques, però ningú està traient la cara al final pel nostre sector.
Per la seva banda, el Departament d'Agricultura explica que hi ha 5 objectius prioritaris pel govern. La lluita coordinada pel control de la sobrepoblació cinegètica, la simplificació administrativa, el suport al producte local i l'economia de proximitat, la redacció del Pla de Regadius 2025-2040 i el suport a la pagesia davant les adversitats.
Així doncs, tot i el desacord d'entitats com Unió de Pagesos, que no secundarà els talls, bona part de la pagesia catalana se sumarà a les protestes de demà. Els talls previstos fins al moment es faran a l'AP7 a l'Aldea, al Baix Ebre, a l'A2 entre Jorba i la Panadella, a l'Anoia, a les Bordes, a l'Alta Ribagorça, a la C25 a Vic, al costat de la BV-4601, a l'AP7 a Llorenç del Penedès, a l'enllaç de la C16 amb la C25 a Sant Fruitós de Bages, a l'AP2 entre Vilarrodona, l'Alcamp i la Bisbal del Penedès, a l'AP2 entre les Borges Blanques i Soses, al Segrià, i a l'A2 a l'enllaç amb la C13 al Col·legi.
També estan previstes protestes a la rotonda de Santa Llogaia Puntós a l'Alt Empordà, a l'AP7 a la Roca del Vallès, a Balaguer a la Cruïlla de la C12 i la C53 i a la C38 al Molló, al Ripollès.
A tot això, parlant de protestes, la plataforma coordinadora per la salvaguarda del Montseny ha dut a terme aquest matí una passejada pel Pla Morató per posar en valor la seva importància biològica i manifestar-se en contra de la urbanització de l'espai.
El Pla Morató és un connector biològic entre el Montseny i el Montnegre, corredor situat en el municipi de Llinars del Vallès, limitant amb Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor, catalogada com àrea d'especial protecció de la biodiversitat. Actualment, l'Ajuntament de Llinars vol urbanitzar suposant una amenaça a aquest connector biològic. Ràdio Cardedeu, Ània Balcells.
Es tracta d'un espai agrícola i forestal entre Cardedeu i Llinars del Vallès, en el que després de la tercera exposició pública del POUM el passat desembre, l'Ajuntament de Llinars segueix volent fer-hi una requalificació urbanística. Fidel Frutós, membre de la plataforma Salvaguarda del Montseny, ens explica com estan defensant des de la plataforma aquest entorn natural.
S'han fet múltiples al·legacions de preservar aquest espai i doncs, l'equip de govern de Llinars del Vallès doncs, no l'ha acceptat, vull dir, continua, té molt clar que aquest espai doncs, el vol com a activitat econòmica. De fet, ja té històric això. Abans el volia, havia d'haver-hi un càrting en aquesta zona, que també la vam batallar molt i vam aconseguir, a través d'un contenciós administratiu, que s'anul·lés aquest càrting. Per tant, això ja ve de lluny.
Com bé menciona Frutós, l'espai porta lluitant-se anys, i és que és un punt del territori molt important per la biodiversitat. I des de la mateixa plataforma també s'està lliurant informes paral·lelament a la Generalitat per poder aconseguir que sigui declarat parc agrari i assegurar així la seva conservació.
Els instituts valoren molt positivament el primer curs sense mòbil dins i fora de les aules i descarten utilitzar-los amb finalitats pedagògiques, malgrat que la normativa vigent ho permet en moments puntuals.
6 mesos després de la regulació dels telèfons intel·ligents a secundària, les direccions veuen una millora important pel que fa a la convivència i educació es planteja prohibir-los completament.
Dels 3 instituts que hi ha a Sant Andreu de la Barca, un va prohibir els mòbils des que va obrir portes ara fa 10 anys.
El Montserrat Roig ja fa 3 cursos que va dir adéu a aquests dispositius i aquest curs al Palau s'ha sumat a la prohibició seguint la normativa de la Generalitat. Aquest últim ha hagut de fer un canvi radical en el seu dia a dia per retirar aquests aparells en hores lectives i no lectives. Ràdio Sant Andreu, Santi Millán.
Amb l'entrada en vigor de la nova normativa, l'Institut al Palau ha dit adéu als telèfons mòbils, també amb finalitats pedagògiques. Marcelo David, cap d'estudis de l'Institut, diu que de moment el canvi de dinàmica va sobre rodes.
No hem viscut cap situació, diguem-ne, d'una alta tensió. És a dir, hem vist telèfons, sabem que els porten, però el porten amagat o el que sigui. El panorama visual de l'Institut ha canviat, et diria que d'una manera radical. Per ser molt diferent, sobretot l'hora del pati, que veus doncs, això, els nens parlant entre ells, menys caps abaixats jugant al que sigui.
Lo David explica que si detecten un mòbil, se'l queden els docents fins al final de la jornada i després fan una trucada a la família per informar-la del fet.
Haurem de fer una valoració final de curs entre totes i tots i veure quin balanç en fem.
El que sí que queda clar és que el dia a dia d'aquest institut ja no tornarà a ser mai com abans, on els mòbils van perdent poder i espai.
A l'escola Bedruna Palamós també han retirat els mòbils a secundària aquest curs, tot i que en fan servir puntualment de propis com a eina pedagògica.
El centre veu amb bons ulls que el departament vulgui prohibir completament aquests aparells entre l'alumnat. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
El problema més gran que tenen els alumnes amb el mòbil no és amb el seu ús educatiu, sinó amb les xarxes socials. Així ho expressa Xavier Roura, director de l'escola Badona Palamós, un centre educatiu que disposa d'un banc de mòbils i tauletes de l'escola com a eines pedagògiques en moments puntuals. Roura explica quina és la política del centre respecte als mòbils.
El que nosaltres no volem ser és l'excusa d'aquesta utilització perquè les famílies n'hagin de comprar-ne un. Per tant, nosaltres disposem d'un banc de mòbils, no?, que en un moment determinat són de l'escola per fer fotografies d'un procés en un projecte. Els usos educatius que puguin tenir la digitalització no és el mateix que les xarxes socials.
L'escola Badona Palamós utilitza el projecte digital Chromebook que treballa amb l'entorn Google Educació. En tot cas, intenta apostar en la mesura possible pel paper i els llibres de text i limitar l'ús de pantalles digitals.
A banda de revaluar la normativa secundària, el Departament d'Educació també planteja ara restringir les pantalles a educació infantil.
Tot plegat a través d'una comissió d'experts que vetllarà per una digitalització responsable als centres educatius i que just s'acaba de posar en marxa.
En successos, el conductor d'un cotxe va patir un accident la mitjanit de dissabte a l'AP7 a Castellbisbal, al Vallès Occidental, va fugir corrent del lloc i va ser detingut poc després amb 1,5 quilos de cocaïna a sobre.
El turisme va sortir de la via i va xocar contra una tanca. El conductor i únic ocupant, un home de 27 anys, va fugir del lloc dels fets, abandonant el cotxe enmig de la via sense senyalitzar i en una zona poc il·luminada. Una patrulla dels Mossos va localitzar-lo corrent per un voral i va interceptar-lo. En l'escorcoll se li va trobar la droga i també va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. L'arrestat va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la matinada un home per robar 18 vehicles aparcats a la muntanya de Montjuïc, trencant els vidres amb un martell.
Els agents van enxampar infraganti el pispa pels voltants de les 6 de la matinada al carrer del Polvorí, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. El lladre de 24 anys i amb una trentena d'antecedents policials anava amb el botí a sobre i va ser arrestat pels Mossos. La policia catalana informa que els robatoris a l'interior de vehicle a la capital catalana s'han reduït un 20% respecte al 2023 i un 34% respecte a l'any 2019.
Les 2:13, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El Consell Comarcal del Maresme, en col·laboració amb ajuntaments, cossos policials i el sistema judicial, està treballant en la creació d'un protocol innovador per coordinar actuacions en casos de desnonaments. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Segons el conseller comarcal d'Habitatge, Pep Ripollès, sovint l'administració local s'assabenta d'aquests casos massa tard, generalment a través de les protestes dels sindicats d'habitatge. Aquest protocol vol garantir que els ajuntaments rebin la informació a temps per actuar amb més eficiència i donar resposta a les famílies afectades.
El que s'està treballant ara és amb tots els agents, ja sigui la policia, els judicials, els ajuntaments, tots estem treballant per realment establir un protocol d'actuació en aquests casos, vale? Sobretot en desnonaments d'àmbit de persones amb vulnerabilitat.
L'objectiu és prevenir situacions d'urgència habitacional i millorar la resposta institucional davant d'aquestes problemàtiques socials. Aquest projecte és un pas important cap a la protecció del dret a l'habitatge al Maresme.
D'altra banda, el Banc del Temps de Sant Cugat ha celebrat aquest cap de setmana el 20è aniversari.
Es tracta d'un grup de més de 600 persones que intercanvia serveis i que fomenta la cohesió. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Un banc del temps és un espai d'intercanvi de serveis. Per exemple, una persona arregla una jaqueta trencada i a canvi rep una classe de guitarra. A Sant Cugat, dinàmiques com aquesta es donen des de fa 20 anys, dues dècades durant les quals s'han realitzat més de 3.500 intercanvis. Això, traduït en temps, vol dir que s'han bescanviat més de 7.000 hores. Aquest grup coordinat per l'Ajuntament des de la Casa de Cultura està format per 660 persones. Xavi Sunyer és el tècnic municipal que es cuida d'aquest servei.
I és molt maco perquè veus que la gent no deixa al final de fer cohesió, de transmetre els valors de l'amistat, de la confiança, de la col·laboració, i veus com la gent pues, s'empodera perquè la gent comença a compartir temps, a explicar coses, a ensenyar coses a les altres persones i es generen dinàmiques molt maques.
Per celebrar la vintena, el Banc del Temps ha celebrat una festa a la Sala Clavé de la Unió, amenitzada pel pallasso Pep Callau, i que ha servit de punt de trobada per a moltes de les persones que fan possible aquesta iniciativa.
Fem un cop d'ull ara a altres notícies de proximitat des de Ràdio Vilafranca, Ràdio Ripoll i Ràdio Palamós.
El govern de la Generalitat ha anunciat recentment que accelera el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per arribar a aquesta legislatura al 100% dels municipis de Catalunya. A l'Alt Penedès, 20 municipis ja compten amb punt d'accés a la xarxa pública. 3 més, Castellet i la Gornal, Mediona i Sant Quintí de Mediona, es troben en fase d'obres per comptar amb el seu punt d'accés. I finalment, 4 municipis, Castellví de la Marca, Pontons, Santa Margarida i els Monjos i Torrelles de Foix, estan en fase de redacció de projecte. Els alcaldes esperen que així es resolguin problemes puntuals de connexió a internet i cobertura de telefonia mòbil.
Els robatoris de bicicletes han pujat a Ripoll, segons el balanç del 2024, un balanç que no es correspon al de la província de Girona, on cauen en un 30%. L'any passat es van sostreure 13, dues més que el 2023. Tal i com valora el cap de la policia local de Ripoll, Francesc Campallo, aquest any, però, han començat amb bon peu, ja que recentment es va poder detenir el presumpte autor del robatori.
Xavam el tren i el van poder detenir allà. I des d'aquesta detenció no hem tingut més robatori de bicicleta, per sort.
Campallo demana estar alerta amb les bicicletes elèctriques i ser prudents. També és recomanable guardar-les en un lloc tancat. I si és el graig, encara que sembli una tonteria, pensa en tancar la porta.
A Palamós, la taxa de residus industrials ha pujat aquest any un 40%. Els establiments de restauració no poden assumir aquesta puja i demanen a l'administració que els ho compensin amb una rebaixa dels preus que paguen per tenir les terrasses a la via pública. Jordi Arisec és president d'una de les dues associacions de restaurants de Palamós.
Se'ns compensen amb la rebaixada de la via pública i les escombraries no mantenen el preu i ens rebaixen l'ocupació. En els que tenim terrassa potser ens sortiria una mica més bé. Però de tota manera lluitarem perquè aquest tant per cent no sigui així i que el sector o almenys el tinguem rebaixat.
Els restauradors tampoc acaben de veure clar la futura recollida porta a porta.
Obrim ara plana cultural. Per primera vegada en la història dels Premis Goya de Cinema es produeix un empat tècnic entre dues pel·lícules, El 47 i La Infiltrada, però la millor direcció ha estat per Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez per Segundo Premio, un repartiment salomònic en una gala que ha tingut un marcat accent català. Carme de Fez.
El 47!
Situació inèdita en la gala dels Goya i a la nit. El 47 guanyava ex aequo amb La Infiltrada el premi a la millor pel·lícula.
Ha sido un poco extraño, pero muchísimas gracias.
La gala ha tingut un marcat segell català. El 47 s'han dut 5 guardons, entre els quals la millor actriu de repartiment per Clara Segura.
No pueden hacernos olvidar que todos fuimos extranjeros en algún momento, que la tierra no nos pertenece.
Segundo premio d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez n'ha obtingut 3, entre els quals el premi a la millor direcció. Eduard Sola s'ha endut el premi a millor guió original per Casa en Flames.
Digamos a nuestras madres que las queremos. Digámosles que gracias por siempre estar ahí.
L'actor Eduard Fernández ha estat reconegut com a millor actor, no pel 47, sinó per Marco.
Con el personaje más complejo que he hecho nunca, ¿no? Contradictorio, odioso, charlatán, manipulador, estimable quizá a veces, de una humanidad desbordante que es difícil entender.
Laura Weismar com a millor actriu revelació per Salve Maria, Eduard Grau com a millor director de fotografia per L'Habitació del Lado i Àlex Lora com a millor curtmetratge de ficció per La Gran Obra, ara arrodonit al palmarès per al talent català.
A Torre Baró, al barri que protagonitza el 47, els veïns es van reunir per veure la gala i quan van anunciar la pel·lícula va esclatar l'eufòria. Molts d'ells hi havien actuat de figurants.
Eufòrica, muy contenta, porque esta
emocionado en la película, me he emocionado mucho porque casi todo lo que dice en la película es verdad.
Es un orgullo que por lo menos alguien se haya atrevido a hablar de nosotros.
Me he criado aquí y voy a vivir aquí y no me va a mover nadie.
Yo tenía 14 años en el año 78 y yo estuve en el secuestro con mi madre, mi abuela, mi tía, y yo me monté en el autobús del 47 cuando bajó por la cuesta.
Nos presentamos un casting para la película, nos cogieron y hicimos como una gran familia de verdad en el rodaje, como si fuéramos del barrio, nos acogieron.
Valls ha participat aquest matí dels actes del mil·lenari de Montserrat. La colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella han fet una de les actuacions més especials de l'any, aixecant pilars de cinc a l'interior de la basílica.
També hi ha participat un dels principals elements de l'imaginari vallenc, l'àliga. Ha estat una ocasió única, ja que segueix un protocol estricte que limita les seves actuacions a festivitats concretes com el Corpus, Sant Joan i la Candela. Montserrat va encetar els actes del seu mil·lenari al setembre i continuaran aquest 2025.
D'altra banda, la setena edició del Truforum Vic, que va donar el tret de sortida a divendres, encara avui la seva recta final.
Amb l'objectiu de promoure l'ús responsable de la tòfona a les cuines domèstiques i professionals, s'han desplegat nombroses activitats al voltant de la tòfona. Amb tot, des de l'organització, asseguren haver consolidat el Truforum Vic com un esdeveniment internacional únic i transversal. Núria Parera.
L'activitat al Truforum Vic continua i és que la setena edició de la coneguda Festa de la Tòfona encara avui la seva recta final. Així, el recinte Firal al Sucre s'ha omplert de visitants amb ganes de descobrir tots els secrets de la tòfona negra al llarg del cap de setmana. Daniel Uliac n'és el director.
Molt bé, consolidat el Truforum Vic com un esdeveniment internacional, únic, transversal. Un cap de setmana ens trobem tota la cadena de valor, tothom, en aquest cap de setmana, i la veritat és que és la Festa de la Tòfona i la Gastronomia, podem dir que la millor que podem trobar a nivell internacional.
Avui ha estat el torn de l'esmorzar popular amb tòfona, seguit del 6è Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires a 1:15. Durant tot el matí, els visitants també han pogut gaudir d'un gran espai expositiu on comprar tòfona negra, classificada i garantida, i també productes trufats artesans.
Podem dir que hem consolidat Truforum Vic a la ciutat de Vic, és la setena edició, ha funcionat molt bé, ha vingut molta gent, la gent està molt contenta, es palpa tant els expositors, els que fan productes trufats, com les diferents associacions que comercialitzen tòfona, els cuiners, és a dir, tots els feedbacks que tenim són molt positius. Hem de continuar treballant, perquè això cal feina i cal anar picant pedra, però bé, molt contents.
Des de l'organització destaquen la novetat com a element clau d'aquesta edició. De fet, enguany s'ha entregat per primera vegada el Premi a Millor Producte Trufat de Catalunya, que se l'han dut la Botifarra Blanca de Cala Cova, carnisseria, cansaladeria i xarcuteria artesana de Vimbodí i Poblet.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça torna a dependre d'ell mateix per ser campió de Lliga.
L'empat el passat vespre entre el Madrid i l'Atlético fa que els de Flick puguin col·locar-se a un punt dels de Xolo i a dos dels blancs sempre i quan guanyin aquesta nit al camp del Sevilla. El partit arrencarà a les 9.
Abans, a 6:45 de la tarda, l'Espanyol visita el camp de la Real Societat amb l'ambició de mantenir la bona ratxa després de guanyar el Madrid.
Ahir, el Girona va caure per 3-0 a Sant Mamés davant l'Atlètic.
A la Lliga Femenina s'ha jugat un derbi català aquest migdia entre l'Espanyol i el Barça, la Ciutat Esportiva Dani Jarque, que ha acabat amb victòria blaugrana per 0-2, amb gols de Graham Hansen i Salma Parayuelo.
Ahir, el Llevant Badalona va caure per 0-2 davant el Granada. Les de Ferran Cabello es mantenen a la zona mitja de la classificació.
A la Primera Federació Masculina, el Nàstic ha empatat aquest migdia al camp del filial 2-1 a 1-1 i es manté quart classificat.
El Barça Atlètic no aixeca cap. Guanyava 2-0 a casa ahir a la Gimnàstica Segoviana, un rival directe en la lluita per la permanència, però va veure com li empataven el partit. Ensopega amb la mateixa pedra. L'equip es manté en zona de descens.
En bàsquet, el Lleida està rebent el Madrid aquest migdia. Falta de 2 minuts pel final del partit. 79 pel Lleida, 86 pel Madrid.
A les 5, el bàsquet Girona rep el Saragossa. Girona FM, Marta Serres.
El bàsquet Girona rebrà a les 5 al Casademont Saragossa en un partit en el qual hi ha dinàmiques totalment oposades. Els de Moncho Fernández venen de perdre la pista al Granada, però la millora de joc i el ple de victòries a Fontajau aquest 2025 fa pensar que podran endur-se el triomf. Els aragonesos, per la seva part, venen de perdre contra el Múrcia i contra el Tofas Bursa a la Basketball Champions League. I aquest nou any, a diferència del Girona, a l'ACB només han guanyat un de 6 partits disputats. Curiosament, abans d'aquesta mala dinàmica, els de Port Fifisec van tancar l'any amb una contundent victòria contra el Girona per 96-68. De fet, l'única baixa dels aragonesos serà l'home que més mal va fer al conjunt gironí en el partit d'anada, Gilson Bango, que aquesta setmana ha fitxat pel Fenerbahçe turc de Jesserunas Jessikevicius. En canvi, els gironins ja podran comptar amb Maxi Fierro, que es va perdre l'últim partit per un procés gripal. Qui segueix de baixa és, però, Ibs Pons i James Nagy. Veurem, doncs, si el Girona és capaç de seguir invicta a casa i sortir del descens en aquesta jornada.
I a 6:45 el Barça juga a l'exigent pista del València.
Tornem a canviar d'esport. En hoquei patins a l'hoquei lliga masculina aquest migdia s'ha jugat un noi a Vilafranca que ha seguit en directe el company de ràdio Sant Sadurní, el Jaume Boquera. Jaume, bon dia, com ha anat, acabat el partit?
Sí, el partit ha acabat fa uns moments, un partit, podríem dir que per fi ha arribat un partit clàssic pel noi a Freixenet, tot i que ha començat marcant primer el Vilafranca, 0-1 als 4 minuts, el noi que ha donat la volta amb una molt bona primera part i mitjançant els seus jugadors ha anat acabant un resultat per 7-2, una victòria doncs prou important en un derbi de l'Alt Penedès on sempre hi ha molt d'ambient, les grades així ho presentaven i el noi amb aquesta efectivitat de cara a porteria rival, molt bé defensada cal dir-ho per Xus Fernández, ha aconseguit aquesta victòria per 7-2 en una primera part on té posat el seu ritme i a la segona una mica més, amb més pausa, amb més tranquil·litat ha anat reformant aquest marcador i recollint aquest resultat prou ampli amb aquest derbi penedesenc.
Gràcies, Jaume, bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, la Copa Princesa d'Hockey aquest migdia el Vendrell s'ha proclamat campió imposant-se per un clar 7-2 al filial del Reus.
La final s'ha pogut seguir en directe a la xarxa Més.
En futbol sala, victòria ahir del Barça per 2-7 a la pista del Manzanares. Les ensopegades de Peñíscola i Palma permeten als culers col·locar-se segons, tot i que encara 5 punts per sota del líder, l'Inter Movistar.
Mentre que el Santa Coloma va empatar a casa davant el Pozo de Múrcia en un duel igualat entre dos equips que sumen els mateixos punts a la zona mitjana de la taula.
En handbol, en joc la final de la Copa d'Espanya entre el Barça i el Torrelavega. A la ciutat Ties, a l'illa canària de Lanzarote, de moment 36-32 quan falten 2 minuts pel final del partit. 36-32 favorable als blaugranes. És tot fins aquí aquest Notícies en Xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat. Ona Malgrat. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that. That you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it. Yeah, you could say you miss all that we had. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first.
Són 2:15.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El sindicat Unió de Pagesos ha renovat gran part dels membres de la comissió permanent del sindicat aquest mateix matí, amb cares noves i la presència de més dones i pagesos joves. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. S'està celebrant encara la cloenda del Congrés, que ha tingut lloc tot el cap de setmana a Mollerussa, en el qual Joan Cavall deixa de ser coordinador nacional de l'entitat després de 25 anys.
Aquesta setmana ha fet un any des que una part important dels pagesos i ramaders del nostre país van sortir a les carreteres per dir prou al cúmul de problemes que ofegaven el sector.
Ara, un any després i sota el lema Capgirem el país, sembrem el futur, el gremi de la pagesia catalana ha anunciat noves mobilitzacions de cara a demà dilluns, quan tallaran una tretzena de carreteres.
D'altra banda, els instituts valoren molt positivament el primer curs sense mòbils dins i fora de les aules i descarten utilitzar-los amb finalitats pedagògiques, malgrat que la normativa vigent ho permet en moments puntuals.
6 mesos després de la regulació dels telèfons intel·ligents a secundària, les direccions veuen una millora important pel que fa a la convivència i educació. Es planteja prohibir-los completament.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge, que apunta a ser força tranquil. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Aquesta tarda la tindrem bastant ennuvolada a quasi tota Catalunya. Uns núvols baixos que taparan el cel, però tampoc esperarem precipitacions. Les temperatures es mantenen de moment bastant estables i són suaus, sobretot a la zona de la costa. Les màximes arribaran als 15-16 graus. A cotes més elevades seran inferiors als 10 graus. No farà gaire vent, una situació bastant tranquil·la, la mar una mica picada. Les onades arribaran als 50-60 centímetres a tota la costa catalana. I per demà, doncs, no canviarà gaire la cosa. Tindrem núvols baixos des de primeres hores del matí, sobretot a la costa, també al prelitoral, i després un cel més tapat al llarg de tota la jornada, també el Pirineu i Prepirineu. Podria caure alguna gotellada molt dispersa allà, i nevades molt residuals a cotes superiors a 1.800 metres.
N'estarem pendents. En cultura, per primera vegada en la història dels Premis Goya de cinema, es produeix un empat tècnic entre dues pel·lícules, El 47 i La Infiltrada.
Però la millor direcció ha estat per Isaac y la Cuesta i Paul Rodríguez per Segundo Premio, un repartiment salomònic en una gala que ha tingut marcat accent català.
En esports, en futbol, el Barça torna a dependre d'ell mateix per ser campió de Lliga.
L'empat el passat vespre entre el Madrid i l'Atlético fa que els de Flick puguin col·locar-se a un punt dels de Xolo i a dos dels blancs, sempre i quan guanyin aquesta nit al camp del Sevilla. El partit arrencarà a les 9.
Abans de 6:45 de la tarda, l'Espanyol visitarà el camp de la Reial Societat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. El sindicat Unió de Pagesos ha renovat gran part dels membres de la comissió permanent del sindicat aquest matí amb cares noves i la presència de més dones i pagesos joves.
S'està celebrant encara la cloenda del Congrés que ha tingut lloc tot el cap de setmana a Mollerussa, en el qual Joan Cavall deixa de ser coordinador nacional de l'entitat després de 25 anys. L'està seguint en directe el company de Mollerussa Televisió, el Nil Ortiz.
Aquest matí, Unió de Pagesos ha presentat la nova comissió permanent nacional que liderarà el sindicat els pròxims 5 anys. Ara mateix s'està celebrant l'acte de cloenda d'aquest congrés amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el discurs de comiat de Joan Cavall, que després de 25 anys com a coordinador nacional deixa el lideratge del sindicat agrari. El congrés, des de divendres, ha plegat 146 delegats a Mollerussa, que avui han escollit les 14 persones que formen part de la nova direcció. Una comissió permanent de relleu, rejoveniment i amb major presència femenina. D'entre aquestes 14 persones sortirà el nou o la nova coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Amb tot, terra i aigua han estat els protagonistes d'aquest congrés i són els grans reptes de futur perquè el sindicat pugui garantir la prevenció del sector agrari català.
Aquesta setmana ha fet un any des que una part important dels pagesos i ramaders del nostre país van sortir a les carreteres per dir prou al cúmul de problemes que ofegaven el sector.
Ara, un any després i sota el lema Capgirem el país, sembrem el futur, el gremi de la pagesia catalana ha anunciat noves mobilitzacions de cara a demà dilluns. Des de bona part del sector asseguren que no s'han complert les promeses ni avançat en les accions. Núria Parera.
Fa un any els pagesos van dir prou i van aturar Catalunya. Amb l'aniversari de la protesta, però, els pagesos afirmen que no s'ha avançat en les accions. La principal queixa del sector és la lentitud amb la que treballa l'administració i l'accés de la burocràcia. Sobretot, però, demanen cobrar les ajudes al moment. Moisès Mon és pagès i membre de Revolta Pagesa.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs, lamentablement no s'han complert. I creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets.
Així, el gremi considera que encara hi ha moltes reivindicacions pendents i que cal tornar als carrers, anunciant noves mobilitzacions. Guillem Pastoret és membre de Revolta Pagesa al Ripollès, comarca on es calcula que més d'un 50% del sector es va mobilitzar ara fa un any.
Tenim ganes de fer-ho perquè veiem doncs, que les promeses que ens van fer al seu moment i les portes que es van obrir, doncs moltes vegades ens les han tancat els morros i les promeses no s'han complert. Podríem dir-ho resumint que n'estem farts de que ens prenguin el pèl.
Els qui també s'han sumat a aquestes noves mobilitzacions són els pagesos de la Cerdanya. Així, aquesta setmana s'han reunit a Bellver de Cerdanya per tal de definir les demandes i fer balanç d'aquest any. Esteve Pasqual és portaveu de Revolta Pagesa a la Cerdanya.
Petites coses que s'han canviat, però no són grans canvis. Tot el que se'ns ha promès no s'està en res, i al final és sents que tot són paraules maques però ningú està traient la cara al final pel nostre sector.
Per la seva banda, el Departament d'Agricultura explica que hi ha 5 objectius prioritaris pel govern. La lluita coordinada pel control de la sobrepoblació cinegètica, la simplificació administrativa, el suport al producte local i l'economia de proximitat, la redacció del Pla de Regadius 2025-2040 i el suport a la pagesia davant les adversitats.
Així doncs, tot i el desacord d'entitats com Unió de Pagesos, que no secundarà els talls, bona part de la pagesia catalana sí que se sumarà a les protestes de demà. Els talls previstos fins al moment es faran a l'AP7, a l'Aldea, al Baix Ebre, a l'A2 entre Jorba i la Panadella, a l'Anoia, a les Bordes, a l'Alta Ribagorça, a la C25 a Vic, al costat de la B-4601, a l'AP7 a Llorenç del Penedès, a l'enllaç de la C16 amb la C25 a Sant Fruitós de Bages, a l'AP2 entre Vilarrodona, a l'Alt Camp i la Bisbal del Penedès, a l'AP2 entre les Borges Blanques i Soses, al Segrià, i també a la 2, a l'enllaç amb la C13, al Col·legi.
També estan previstes protestes a la rotonda de Santa Llogaia, Pontós, a l'Alt Empordà, a l'AP7, a la Roca del Vallès, a Balaguer, a la Cruïlla de la C12 i la C53, i a la C38, a Molló, al Ripollès.
Parlant de protestes, la plataforma coordinadora per la salvaguarda del Montseny ha dut a terme aquest matí una passejada pel Pla Morató per posar en valor la seva importància biològica i manifestar-se en contra de l'urbanització de l'espai.
El Pla Morató és un connector biològic entre el Montseny i el Montnegre Corredor situat en el municipi de Llinars del Vallès, limitant amb Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor, catalogada com a àrea d'especial protecció de la biodiversitat. Ràdio Cardedeu, Ània Balcells.
Es tracta d'un espai agrícola i forestal entre Cardedeu i Llinars del Vallès, en el que després de la tercera exposició pública del POUM el passat desembre, l'Ajuntament de Llinars segueix volent fer-hi una requalificació urbanística. Fidela Frutós, membre de la plataforma Salvaguarda del Montseny, ens explica com estan defensant des de la plataforma aquest entorn natural.
S'han fet múltiples al·legacions de preservar aquest espai i doncs, l'equip de govern de Llinars del Vallès doncs, no l'has acceptat, vull dir, continua, té molt clar que aquest espai doncs, el vol com a activitat econòmica. De fet, ja té històric això. Abans el volia, havia d'haver-hi un càrting en aquesta zona, que també la vam batallar molt i vam aconseguir, a través d'un contenciós administratiu, que s'anul·lés aquest càrting. Per tant, això ja ve de lluny.
Com bé menciona Frutós, l'espai porta lluitant-se anys, i és que és un punt del territori molt important per la biodiversitat. I des de la mateixa plataforma també s'està lliurant informes paral·lelament a la Generalitat per poder aconseguir que sigui declarat parc agrari i assegurar així la seva conservació.
Els instituts valoren molt positivament el primer curs sense mòbils dins i fora de les aules i descarten utilitzar-los amb finalitats pedagògiques malgrat que la normativa vigent ho permet en moments puntuals.
6 mesos després de la regulació dels telèfons intel·ligents a secundària, les direccions veuen una millora important pel que fa a la convivència i educació es planteja prohibir-los completament.
Des de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell consideren un encert la regulació dels mòbils a secundària i constaten una millora en el comportament dels estudiants. Ràdio Seu, Marta Pujantell.
alumnes més atents a l'aula i menys problemàtiques relacionades amb l'ús del mòbil i les xarxes socials. El director de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell, Marc Llobera, ha fet una valoració molt positiva de l'eliminació dels telèfons a l'entorn escolar i de la normativa única que serveix de paraigües als centres educatius per prohibir-los. La sorpresa és que ni tan sols hi ha moments de tensió i el pati ha recobrat el seu sentit.
I el bonic ha estat tornar a veure aquests patis en el que els nostres joves i les nostres joves de 12 a 17 anys parlen entre si, es comuniquen, juguen o, no sé, o mengen l'entrepà, però o fan qualsevol cosa que no sigui estar mirant un mòbil.
Llobera destaca com a element clau per haver aconseguit implantar la mesura la corresponsabilitat amb les famílies. A més, el balanç és tan satisfactori que l'Institut Urgellenc ha anat més enllà i ja està fent passos per aconseguir un racionament encara més efectiu de l'ús de les pantalles. Així, per exemple, els llibres digitals s'han deixat de banda per tornar al format paper.
A l'Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt també han baixat els conflictes des que el mòbil no es pot utilitzar lliurement i la direcció també és partidària d'una prohibició definitiva. Ràdio Sambi i Gemma Palet.
L'Institut de Sant Vicenç de Montalt és un centre lliure de mòbils i han rebut amb bons ulls la proposta. Des de fa temps demanen que els alumnes apaguin el mòbil en tot moment, encara que el poden tenir a sobre. Tot i això, enguany, gràcies al suport d'educació, han aconseguit reforçar la prohibició i restringir l'ús del mòbil d'una forma més estricta. Ho explica la directora de l'Institut, Francina Turón.
Hem estat més estrictes, hem retocat les normes d'organització del centre, i hem estat això, més estrictes i més exigents amb el tema de que no volem veure ni veure els mòbils, i a l'ESO ens ha funcionat molt bé aquest any.
Amb tots els canvis més importants que s'han experimentat és la disminució de conflictes i de distraccions.
A banda de revaluar la normativa secundària, el Departament d'Educació també planteja ara restringir les pantalles a educació infantil.
Tot plegat a través d'una comissió d'experts que vetllarà per una digitalització responsable als centres educatius i que just s'acaba de posar en marxa.
En successos, el conductor d'un cotxe va patir un accident la mitjanit de dissabte a la P7 a Castellbisbal, al Vallès Occidental, va fugir corrent del lloc i va ser detingut poc després amb 1,5 quilos de cocaïna a sobre.
El turisme va sortir de la via i va xocar contra una tanca. El conductor i únic ocupant, un home de 27 anys, va fugir del lloc dels fets abandonant el cotxe enmig de la via sense senyalitzar i en una zona poc il·luminada. Una patrulla dels Mossos va localitzar-lo corrent per un voral i va interceptar-lo. En l'escorcoll se li va trobar la droga i també va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. L'arrestat va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí.
D'altra banda, els Mossos van detenir divendres a la matinada un home per robar en 18 vehicles aparcats a la muntanya de Montjuïc, trencant els vidres amb un martell.
Els agents van enxampar infraganti al Pispa pels voltants de les 6 de la matinada al carrer del Polvorí, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. El lladre de 24 anys amb una trentena d'antecedents policials anava amb el botí a sobre i va ser arrestat pels Mossos. La policia catalana informa que els robatoris a l'interior de vehicle a la capital catalana s'han reduït un 20% respecte al 2023 i un 34% respecte a l'any 2019.
Les 2:42, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Neix la mar comença aquí, la campanya ecologista en contra de les deixalles marines al Delta de l'Ebre. D'altra banda, el Consell Comarcal del Maresme, en col·laboració amb ajuntaments, cossos policials i el sistema judicial, està treballant en la creació d'un protocol innovador per coordinar actuacions en casos de desnonaments. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Segons el conseller comarcal d'Habitatge, Pep Ripollès, sovint l'administració local s'assabenta d'aquests casos massa tard, generalment a través de les protestes dels sindicats d'habitatge. Aquest protocol vol garantir que els ajuntaments rebin la informació a temps per actuar amb més eficiència i donar resposta a les famílies afectades.
El que s'està treballant ara és amb tots els agents, ja sigui la policia, els judicials, els ajuntaments, tots estem treballant per realment establir un protocol d'actuació en aquests casos, vale? Sobretot en desnonaments d'àmbit de persones amb vulnerabilitat.
L'objectiu és prevenir situacions d'urgència habitacional i millorar la resposta institucional davant d'aquestes problemàtiques socials. Aquest projecte és un pas important cap a la protecció del dret a l'habitatge al Maresme.
D'altra banda, com dèiem, aquest matí ha nascut la campanya La Mar Comença Aquí, la campanya ecologista en contra de les deixalles marines al Delta de l'Ebre. Ens ho pot explicar des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb la col·laboració de Midwaves i l'Agència de Residus de Catalunya, ha llançat la campanya La Mar Comença Aquí, una iniciativa que té l'objectiu de sensibilitzar sobre els residus que desemboquen a les platges de les Terres de l'Ebre. Amb paradetes a diferents mercats del territori, voluntaris com Judit Camps conscien grans i petits sobre la problemàtica actual.
Llavors intentem, el projecte es diu La Mar Comença Aquí, intentem conscienciar a diferents àmbits. Per exemple, ara estem al mercat, als mercadillos que hi ha durant la setmana, i intentem pues, a la gent gran, a la gent jove, explicar-los què és el que no haurien de tirar a tassar el vàter o què és el que haurien de fer i intentar per a protegir el planeta.
La campanya fa especial incís en les brosses que es llencen a través de la tassa del vàter, com tovalloletes, bastonets i productes d'higiene femenina, que arriben a les depuradores i, finalment, al medi marí.
Jo crec que el principal problema que sempre ens trobem a les platges són les toallites humides i les burilles, que és el que més arriba, no només pel clavegram, sinó perquè la gent quan va a la platja pues, no té cuidado i quan fuma deixa les burilles allí. I les toallites humides, el problema és que com no s'acaben de degradar i no s'acaba de depurar bé a les depuradores d'aigües residuals, acaben anant dels rius cap al mar i és el que principal ens trobem a la platja.
Una campanya amb un ampli ventall d'iniciatives, com xerrades escolars, drills educatius o fins i tot una escape room didàctica anomenada La Mar de Crims.
En plana cultural, per primera vegada en la història dels Premis Goya de Cinema, es produeix un empat tècnic entre dues pel·lícules, El 47 i La Infiltrada. Però la millor direcció ha estat per Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, per Segundo Premio, un repartiment salomònic en una gala que ha tingut marcat accent català. Carme de Fez.
El 47!
Situació inèdita en la gala dels Goya i a la nit. El 47 guanyava ex aequo amb La Infiltrada el premi a la millor pel·lícula.
Ha sido un poco extraño, pero muchísimas gracias.
La gala ha tingut un marcat segell català. El 47 s'han dut 5 guardons, entre els quals a la millor actriu de repartiment per Clara Segura.
No pueden hacernos olvidar que todos fuimos extranjeros en algún momento, que la tierra no nos pertenece.
Segundo premio d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez n'ha obtingut 3, entre els quals el premi a la millor direcció. Eduard Sola s'ha endut el premi a millor guió original per Casa en Flames.
Digamos a nuestras madres que las queremos. Digámosles que gracias por siempre estar ahí.
L'actor Eduard Fernández ha estat reconegut com a millor actor, no pel 47, sinó per Marco.
Con el personaje más complejo que he hecho nunca, ¿no? Contradictorio, odioso, charlatán, manipulador, estimable quizá a veces, de una humanidad desbordante que es difícil entender.
Laura Weismar com a millor actriu revelació per Salve María, Eduard Grau com a millor director de fotografia per L'habitació del lado i Àlex Lora com a millor curtmetratge de ficció per La gran obra, ara rodonit al palmarès per al talent català.
A Torre Baró, el barri que protagonitza el 47, els veïns es van reunir per veure la gala i quan van anunciar la pel·lícula va esclatar l'eufòria. Molts d'ells hi havien actuat de figurants.
Eufòrica, muy contenta porque he estado en la película. Me he emocionado mucho porque casi todo lo que dice en la película es verdad.
Es un orgullo que por lo menos alguien se haya atrevido a hablar de nosotros.
Me he criado aquí y voy a vivir aquí. Y no me va a mover nadie.
Yo tenía 14 años en el año 78 y yo estuve en el secuestro con mi madre, mi abuela, mi tía. Y yo me monté en el autobús del 47 cuando bajó por la cuesta.
Nos presentamos un casting para la película, nos cogieron y hicimos como una gran familia de verdad en el rodaje, como si fuéramos del barrio, nos acogieron.
La revista Cavall Forja ha superat els 1.500 números aquest mes de gener. Ha editat una revista especial amb números rodons. Fa més de 60 anys que s'edita i el paper capdalt que va tenir en els seus orígens per ajudar a impulsar el català a la infància és més que mai vigent. Norma Lebrero.
El dibuixant Picanyol va traçar les històries de l'Hotel Bruixot durant 45 anys als números de la revista Cavall Fort. Tant és així que després de la seva mort, les vinyetes d'aquest entranyable personatge continuen republicant-se, com si el temps no hagués passat. I sí que ha passat. Aquest és el número 1501 de la revista infantil en català més longeva i que s'edita des de fa més de 60 anys. Mònica Estruc és directora de Cavall Fort.
Això és meravellós, realment, veure com hi ha, no, generació rere generació es van com heredant subscripcions o heredant aquest amor a Cavall Fort per dir, per nosaltres, que ara som pares, o pels avis, fins i tot, que eren joves en aquell moment i que començaven a tenir fills, no? Vull dir que hi ha fins a 4 generacions, si incloem els lectors del Tatano, hi ha fins a 4 generacions dins d'una família que han passat per les mans de, per ser lectors de Cavall Fori i ara del Tatano.
En el seu origen, la revista va tenir un paper clau per ajudar a mantenir el català en un públic orfe de dibuixos animats a la nostra llengua. És un paper que encara és vital tants anys després, en un moment en què l'ús de la llengua va en davallada, però també els nivells de comprensió lectora i una ferotge amenaça de les pantalles. Quinzenalment, un miler de revistes de Cavall Fori es distribueixen arreu del món. Austràlia, Sud-amèrica, Sud-àfrica o el Canadà. Són petits subscriptors pels quals la revista també és un lligam amb la llengua i les seves arrels.
Segurament no haureu vist mai la romànic català com l'ha observat el periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos.
Ha publicat el llibre Amb ulls de romànic, amb el qual, amb un toc còmic, fa una anàlisi de tota la simbologia d'aquest estil artístic, no des del punt de vista arquitectònic o decoratiu, sinó social. Què volen dir les pintures, què intentaven explicar o què volien representar? L'autor ens ho explica.
Jo, si em trobés amb el Cris de Taüll, li preguntaria per què està enfadat. Per què està enfadat? Perquè té aquesta mirada de tro, aquestes celles, no? Aquesta mirada tan seriosa. I ves, potser podria sortir algun tema de conversa, doncs que potser està enfadat perquè el van arrencar de casa seva. Fer memes de l'art medieval crea això que en dic l'efecte uau, perquè molta gent que no coneix la plàstica romànica diu, ostres, primer, això ho tenim aquí? Doncs sí, són imatges molt xocants, per exemple, les que tenen a veure amb la violència extrema, no? Aquests màrtirs que els serren pel mig, que els bullen, que els arrenquen els ulls. Clar, és tan descarnat que quan descontextualitzes això, no?, que és el que fem amb els memes, o estableixes una comparativa, doncs l'efecte d'hilaritat i de riure apareix de seguida, no? Precisament, el romànic té aquesta condició del professor seriós de classe, que és de qui més ganes tens de riure-te'n, no? És tan rígid que donen ganes de moure'l una mica i fer-lo trontollar. Per tant, sí, el mem jo crec que m'ha fet connectar amb molta gent, que potser la imatge que tenia del romànic era més arquitectònica i més de taló de fons, diguéssim, de decorat. Perquè jo dic que el romànic, en lloc de fer fotografies de la realitat, no li importa gens la versemblança i el que fa és transmetre imatges tan estilitzades que ens recorden pràcticament això, a la publicitat moderna.
Els violins han sonat tot el cap de setmana a Argelaguer, a la Garrotxa, que tanca avui el cap de setmana de la Violinada, que va arrencar divendres a la tarda amb les primeres activitats al municipi.
Concerts, balls, dinars i tallers perquè petits i grans puguin gaudir de l'experiència de tocar el violí. Aquesta 17a edició de la Violinada ha tingut la cultura grega com a convidada, amb la figura d'Eleni Perselaki i el grup Anatoliko Karavani com a grans noms del cartell. Van oferir un concert el passat vespre al casal del municipi.
Moment ara de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, el Barça torna a dependre d'ell mateix per ser campió de Lliga.
L'empat el passat vespre entre el Madrid i l'Atlético fa que els de Flick puguin col·locar-se un punt dels de Xolo i a dos dels blancs sempre i quan guanyin aquesta nit al camp del Sevilla. El partit arrencarà a les 9.
Abans, a 6:45 de la tarda, l'Espanyol visitarà el camp de la Reial Societat amb l'ambició de mantenir la bona ratxa després de guanyar el Madrid.
Ahir, el Girona va caure per 3-0 a Sant Mamés davant l'Atlètic.
A la Lliga Femenina s'ha jugat un derbi català aquest migdia entre l'Espanyol i el Barça a la ciutat esportiva de Nijarque, que ha acabat amb victòria blaugrana per 0-2.
Ahir, a Llevant, Badalona va caure per 0-2 davant el Granada. Les de Ferran Cabello es mantenen a la zona mitja de la classificació.
En bàsquet, el Lleida ha rebut el Madrid aquest migdia i ha perdut per 85-95. A les 5, el bàsquet Girona rep el Saragossa i a 6:45 el Barça juga a l'exigent pista del València. Ahir, el Baxi Manresa va aconseguir una gran victòria davant el Bilbao Bàsquet per 89-74, mentre que el Joventut es va imposar al Bàsquet Corunya per un espectacular 107-104. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va superar l'EIM a Corunya 107-104. Una victòria soferta contra el cuer de la CB, que va arribar a la pròrroga perquè el conjunt gallec va tenir fins i tot dos tirs per guanyar el partit. Un triple de Topkins absolutament sol amb 90-90 en el marcador i un altre de Thomas Hertel a l'últim segon. Però els dos van fallar i en el temps extra el conjunt verd-negre va ser superior. Va ser un partit marcat sobretot pel desencert en els tirs lliures. el conjunt verd i negre en va fallar fins a 16. Va acabar amb un 31 de 47 en llançaments, una cosa que va penalitzar moltíssim el conjunt de Dani Miret. El tècnic de la penya va començar fent rotacions, tot i que va poder comptar amb Pustovi, que tenia molèsties. I tot i que va arribar a guanyar de 8, el Coruña es va enganxar al partit. Al final, tots són amb 30 punts i Andre Tomic, amb 24, 20 d'ells a la segona part, van acabar de marcar diferències.
D'altra banda, en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina, aquest migdia s'ha jugat un noi a Vilafranca, amb victòria local, i també s'ha jugat un Calder Reus. L'ha seguit el company de Bellvei Ràdio, el Toni Cansino, en directe. Toni, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs, victòria clara del conjunt calafellany per 3-0 del Calafell, amb un partit molt seriós, ha dominat a un Reus que, tot i que ha fet un bon partit, ha tingut sempre un rival davant que mai l'ha deixat jugar al conjunt reusenc. Gero, a manca de 5-23 per acabar la primera part, ha fet justícia al joc desplegat pels jugadors de Cabestany i posava el 1-0. Sempre el conjunt calafellany a la primera part ha estat molt superior. La segona part, el Reus ha intentat d'igualada, però l'equip local ha demostrat el perquè de la seva classificació amb un joc directe i amb una bona defensa. El capità Miras, a manca de 11-27, ha transformat un penal per posar el 2-0 i amb una jugada del conjunt reusenc que amb una falta molt a prop de la porteria del Calafell rata el llançament i Gero amb un doblet de contraatac a manca de 6-0 posava el 3-0 final. Els últims minuts han estat eterns pel conjunt del Reus, ja que el Calafell ha obtingut un marcador curt per les oportunitats que ha tingut, amb 3 pals inclosos. El proper partit, recordeu, entre els dos equips ja serà els quarts de final de la Copa del Rei, en un mes, més o menys. Després d'aquest partit, el factor camp jo crec que serà decisiu amb aquesta eliminatòria.
Gràcies, Toni, bon dia.
Bon dia.
Aquesta victòria del Calafell, no del Caldes. A partir de les 4, el Barça rep el Liceu al Palau i 10 minuts més tard, el Vic rebrà, ara sí, el Caldes. D'altra banda, la Copa de la Princesa d'Hockey, aquest migdia el Vendrell s'ha proclamat campió imposant-se per un clar 7-2 al filial del Reus. En hoquei patins també dues victòries catalanes ahir en l'anada dels quarts de final de la Europe Cup masculina.
El Voltregà va guanyar per 4-3 al Tomar després de protagonitzar una èpica remuntada als darrers minuts, mentre que Lleida es va imposar amb contundència per 3-8 a la Vendent francès.
La nota negativa va ser l'Igualada, que va caure per un ajustat 3-2 a la pista de l'Sporting de Portugal i haurà de remuntar.
Els partits de tornada jugaran el dia 1 de març.
Finalment, en handbol, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya aquest mateix migdia, guanyant el Torrelavega per 37-34 a la localitat de Tías, a l'illa canària de Lanzarote. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. famiglia diventi noi, che siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta no.
Notícies en xarxa.